Cadena SER, número 1 en esport.
La graderia Móra d'Ebre.
Hola, què tal? Bon dia, avui és diumenge, dia 9 de juny, són les 12, benvinguts en una nova edició de la graderia. Per al programa d'aquest diumenge, ja que la setmana passada vam donar vacances ja a l'Ignasi Taltavull, gràcies des d'aquí per la seva col·laboració durant tots aquests mesos, avui parlem del futbol sala d'Ascó, parlem d'algú més proper a nosaltres, que el passat divendres es van passar pels esports de l'Hora L el porter Rubén Garrido, un dels millors porters d'Espanya que juga a l'Ascó, el tècnic Cristian Canciller i també el membre del cos tècnic Santi Llorenç. Com sempre, també parlem de la Premier League, amb novetats importants de la mà d'Eva Prieto. I per acabar, descobrirem una nova història de la secció d'història del futbol, on avui descobrirem la selecció espanyola del tiki-taka. Molt famosa, eh? No s'ho perdin. Per això no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Vinga, som i arrenquem la graderia d'aquest diumenge. Com sempre, ho fem amb el que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals. Us parlo d'Aurin i amb el seu tema Heartbreaker. Comença la graderia. Doncs encetem la graderia d'aquest diumenge, avui també amb la presència del Francesc Granell. Avui, Cisco, tenim invitats de luxe aquí a la ràdio, eh?
Doncs sí, jo penso que sempre tots els nostres convidats són de luxe, però avui l'excepció és tremenda, després de veure la trajectòria de l'equip, que tot seguit parlarem, no, Edu?
Doncs sí, si et sembla, comencem per les presentacions. Comencem per una mare de casa, un home de futbol sala, Santi Llorenç, què tal? Molt bones.
Hola, bona tarda.
La bíblia bon dia, de futbol sala de casa nostra, eh?
Sí, no? Sí, és dels pioners, no, Santi, quan fèiem aquells partits que abans no eren lligues, sinó que eren aquests tornejos d'estiu, no?
Sí, bueno, el que diem, ja han passat ja molts anys i quasi que no val la pena ni recordar-se, no? Si no, vos descobrirà l'edat.
Bueno, i a més, avui amb el Santi també ens acompanyen dos components del futbol sala de l'Escó, un futbol sala d'Escó que també ha aconseguit l'ascens a la tercera divisió l'any vinent. Ell és el Rubén Garrido, porter de l'equip. Rubén, què tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Molt bones. I el Cristian Canceller, que és l'entrenador. Cristian.
Hola, molt bon dia.
Molt bones. Bé, doncs, enhorabona, sobretot, abans de començar, per l'ascens a la tercera divisió i per la temporada que esteu fent, que és històrica per al club, no només per l'ascens, sinó també per la trajectòria que porteu tant en Copa Tarragona, que de seguida en parlem de la final, com també en Copa Catalunya, que heu fet història en l'equip de l'únic equip de la província de Tarragona que ha arribat en aquesta edició tan lluny, no? Davant del Bellesport, bueno, ja no s'ho pugui fer res, però...
Bueno. Se va intentar, no?
Sí, no,
és important.
A veure, dins que el resultat va ser un 0-9, la veritat és que es va donar la cara durant 31 minuts, me penso que era. 31 minuts, estàvem en 1-0, després m'ho van fer el 2-0, i donant la cara en ocasions nostres que haguem pogut fer algun golet, però el que passa que, bueno, és un equip pues bueno, que està a la segona divisió.
El premi que ha estat un golet, no? Perquè és raro veure que no es marqui un gol, no?
Bueno, a ver, sí, hagués estat un premi, un golet hagués estat el premi, però bueno, arribar hasta en esta, sí, a 8 anys de final de la Copa Catalunya i jugar davant d'un equip com l'Hospitalet Esport, jo penso que és un molt bon premi.
Màxim, ha estat fabulós, l'únic que, doncs, això que comentàvem, el gol no té importància ni més o menys, sinó que és poder arribar aquí i fer història, com ara doncs se podria fer, o s'ha fet ja amb aquest ascens, i ara, bueno, estem pendents d'aquesta Copa Tarragona que bueno, que el rival és un rival que, bueno, que se l'ha guanyat, però que...
Sí, usted polla, aquest
sí,
rival, eh?
Sí, sí, no, bueno, a ver, també li tenim naltres, eh? Por, bueno, por no,
és una final, però respecte,
sí, són les finals, és el que diem, i després pues, que ells s'imagina pues, que tindran més ganes que naltres i més enrabietats, perquè els han guanyat tres camins ja en guany, a la Copa Catalunya i després al Lliga, els dos partits, i llavors, pues, clar, ells tenen més ganes i naltres el que no hem de fer és caure en l'autoconfiança de dir, bueno, els han guanyat tres camins ja, relaxamos i segur que els guanyarem, no? Perquè és una final i Esti se va morir al camp i és el que imagino que faran ells i el que haurem de fer altres.
És el que comentàvem, no, Santi, que no por, però sí respecte per aquesta final, no obstant sí que és veritat que contra l'Aldea li teniu presa la mesura aquesta temporada, l'heu guanyat tots els partits de Lliga,
sí,
també de Copa, els enfrontaments que heu tingut.
Sí, em sembla que és un parcial de 11-3, una cosa així, no? Però vull dir, això ja no val per una final. El que sí que val és que l'Aldea...
L'Atlético de Madrid.
Sí, ja, no? Bueno... El que sí que val és que l'Aldea és un equip que deixa jugar i això pues, a nosaltres pues, mos va molt bé. Passa de tenir un gran jugador com el Josep, que està lesionat, sortint una lesió i ara pues, està recuperant i bueno, i aquí tenim el Rubén que li para tot i li té la moral mitjada, el pobre Josep.
Somia el Rubén.
Sí.
Una final que es juga el dia 15, no? El dia 15 de juny.
Sí.
El 15 de juny al municipi, bueno, al pavelló de Salou, i abans crec que juguen també els juvenils del Moranova, que també s'han classificat per aquesta final de la Copa Tarragona, que juguen contra el Catllà, podria ser?
Contra sí. El Morell.
Contra el Morell? O contra el Catllà? Contra... Bueno, ho mirem de seguida.
Potser sí que és el Catllà, no ho sé. Però...
No, sé, no.
No obstant, avui amb nosaltres tenim el Rubén Garrido, que potser molta gent no el coneixerà, però els entesos en futbol sala segur que sí. El Rubén Garrido va jugar durant tres temporades al Miró.
Tres primeres i luego dos segundes del Sala 5 Martorell.
Després del canvi de nom que va bé. Al Miró Martorell, és a dir, que estem parlant amb un dels millors porters de tot Espanya. Rubén, què t'ha portat aquí a Ascó?
Bueno, la amistad de Cristian y un poquito el proyecto que tienen, pues tiene un proyecto de ir ascendiendo, ir subiendo de categoría y luego pues dentro de todo está cerca de casa bueno, es sobre todo la amistad con Cristian también. Mm.
Perquè tu també ets de Casp o de Favara?
No, ella sí, és de Casp.
Jo soy de Casp i el de Favara. Mm.
Cristian és de Favara.
Mm. Però bueno,
en este món... de relació.
Sí, en este món mos coneixem tots i bueno, sem... Sem coneguts de fa molts anys ja, bueno.
Que per cert, us agraeixo que hagueu vingut de, especialment des de Casp i des de Favara aquí a la ràdio per a parlar sobre el futbol sala d'Ascó, sobre aquest ascens, sobre aquesta temporada històrica. El Santi també, a més, coneix molt el Rubén Garrido. Santi, què ens en pots dir d'un porter com ell?
Bueno, no puc dir res més que ser espectacular, de que m'he quedat molt sorprès de la professionalitat. Vull dir que entre més categoria tenen els jugadors, ho veus quan toques amb ells, de que són més professionals, se comporten, ell se comporta com un jugador més de l'equip, no va de divo, ni moltíssim menys, ajuda moltíssim al Cristian, i jo us ho puc dir paraules d'elogi cap a ell, donar-li les gràcies per la temporada que ha fet, que ens ha fet gaudir a tots moltíssim, moltíssim. Mm.
La veritat és que heu fet un equip molt competitiu, molt fort, i l'objectiu ja ho marcava al principi de temporada, que era pujar a la tercera divisió, no?
Sí, bueno, vam tindre uns dubtes a finals de la primera volta, i bueno, després va donar casualitat de que es va desfer al Playas de Salou, Cristian atento sempre, i van fitxar a Pitu, que mos ha donat potser l'estabilitat que mos faltava a l'equip.
Sí,
no?
Bueno, és un jugador amb molta experiència, que és la millor, el que ens faltava un poquet més, perquè dins del camp pues, està Rubén amb molta experiència que ens dona aquesta tranquil·litat, però després a lo que és a córrer durant pel mig del camp ens faltava un altre jugador un poquet també en experiència, en tindre els tempos del partit, i això pues, lo Pitu la veritat és que ho ha agafat bastant bé. Uh-huh. I bueno, no ens ha anat gens mal, vull dir que hem aconseguit els objectius que volíem, inclús algun més dels que ens havíem marcat en un principi, que és la Copa Tarragona i la Copa Catalunya. Llavors la veritat és que estem molt contents.
Rubén, per un jugador professional com tu, el fet de jugar en una categoria com la preferent, com la territorial, volia dir, d'enguany, era el millor per a l'equip també, pujar a tercera divisió?
Sí, claro, a ver, aquí el equipo que tenemos, con los jugadores que hay, como ya hemos hablado, Pitu, sí, algunos jugadores son de categoría superior a la que estamos, y vamos, estamos entrenando durante todo el año bastante bien para conseguir eso, conseguir ascender, y vamos, yo pienso que el proyecto es seguir ascendiendo el año que viene.
Uh-huh. Quan jugaves al Miro Martorell, a la teva primera etapa com a jugador de Martorell, aleshores, bueno, a dia d'avui tots els joves que ens estiguin escoltant que parlen del futbol sala, aleshores el Barça no era ningú en el món del futbol sala, sinó que el Barça és un equip més emergent dels últims anys. Sempre es parlava del Playas de Castelló, no? Me'n recordo, que era l'equip referent, una mica el Pozo Murcia també. És a dir, que explica'ns una mica la teva vivència a la divisió, bueno, a la divisió d'oro, que se li diu del...
Bueno, fue una buena experiencia, los 3 años que estuve, muy bien, a ver, hacer lo que te gusta, vivir de lo que te gusta, entrenar día, mañana y tarde, todos los días, conocer mucha gente, ver muchas cosas, y la verdad es que aprendí mucho esos 3 años, pues encima el portero con el que coincidí en el equipo, que era Leandro, pues portero de la selección brasileña, aprendí mucho y... Estoy muy agradecido a lo que la oportunidad que me dieron ahí. Vamos.
El Miro Martorell era l'equip referent de Catalunya en el món del futbol sala en l'època que Rubén Garrido jugava allí, no, Santi?
Sí, i a més havia ell t'ho pot explicar millor, no? Que tenia com el part de Leandro, tenia un altre brasileño que avui en dia és molt famós, no? Un tal Fernandao, que no sé si es coneix.
Fernandao.
Per això t'ho explicarà millor.
Què se'n pots dir de Fernandao, Rubén?
Ah, un gran jugador, estuve con él el primer año viviendo, que él tiene mi edad y vino ese año, coincidimos, y bien, muy bien, muy buen jugador, muy profesional. Y el primer año le costó un poquito adaptarse, pero luego ya explotó y vamos, hasta que no lo paran, vamos.
En el món del futbol sala va haver, quan al Miro Martorell, aquella reestructuració, no? Una mica els problemes econòmics que van portar l'equip, també el descens, després també el canvi de nom. Com vas veure aquella etapa?
A ver, el problema es lo que está pasando hoy en día, mucho son falta de patrocinadores, apoyo de los ayuntamientos... Y vamos, el equipo que había cuando yo llegué era un equipo que tenía pues un gran presupuesto, entonces, vamos, de hecho ganamos títulos, luchábamos por el título también. Y...
¿Pau arriba a jugar a Europa?
No. Pero la Copa la jugamos, la Copa Cataluña los 3 años que estuve la ganamos, Luego el playoff quedamos, si no me equivoco, tercero, ¿no? Perdimos con el Pozo y,
sí, bueno,
y segundos en la final de
la final de Copa España.
De la Copa España. O sea, el equipo tenía, bueno, a ver, estaba PC, Leandro, Fernandao, Cupín, Oscar Redondo, Dani Salgado, había jugadores de mucho nombre. Uh-huh. Pero claro, lo que pasa en este mundo, cuando el patrocinador o el que pone el dinero se cansa, pues
era
difícil mantenerlo. Uh-huh.
Uh-huh. I jo suposo, Rubén, que un home que de la teva experiència i que doncs, el coneixen a tot arreu, arriba a final de temporada, suposo que les ofertes te plouen, no?
Bueno, el año pasado tuve alguna, lo que pasa que hoy en día pues, ha bajado mucho el nivel del fútbol sala. Luego ya me ha pasado en dos equipos de estar y no cobrar, las dos veces de Martorell, el último año no cobré. Y este año, pues que el Sala 5 Martorell, que hicieron un proyecto para ascender, no tuvieron el apoyo que ellos esperaban. Y ascendimos a primera y estuvimos los últimos meses sin cobrar. Y de hecho el equipo descendió y se quedó con el senior solo. Entonces, te cuesta irte por ahí, pues ya con la edad que tengo, pues ya miras otras cosas. Más de futuro, centrarte más, cerca
la feina,
a casa.
La feina también, ¿no?
El trabajo y esas cosas. Mm.
És a dir, que de la manera que parles, possiblement tornem a tindre Rubén a l'escola la temporada que ve.
No, possiblement no, jo penso que segur. Bueno, estoy a gusto y estoy...
A més, amb el projecte aquest ambiciós de jugar a la tercera divisió, no?
Sí, bueno, a ver, el projecte és la tercera divisió i en un principi serà l'objectiu que tenim és mantindremos a la tercera divisió perquè és una categoria nova a lo que és la zona, però vamos, sense descartar en cap moment luego conseguir el ascenso.
¿Sou optimistes per a pujar a la segona, a la zona B?
Sí.
Molt bé. Hi hauran...
Sí, bueno, a ver, és com tot, jo com a entrenador sempre vull pujar i vull guanyar, i Rubén com a jugador tres quartos de lo mismo. Lo que pasa que, a ver, no mos han d'encantar perquè anem a un grup més fort, perquè hi ha a la tercera divisió hi ha dos grups. El segon grup és lo fort. És lo fort perquè demostra que lo que és la part de Tarragona, Lleida i després Barcelona, però la forta.
Quins equips tindrem així?
Pues se suposa que el Martorell, que enguany ha quedat segon i té molt, molt bon equip, però Rubén els coneix a tots. I després pues, ja està l'Hospitalet B i Esport Lo B, el Pallec ja que ha pujat ara, però o sea, hi ha molts equips per estir de lo que és l'escola...
L'Andorra també.
Andorra també que puja.
Andorra és el Sant Julià, no?
Sí. Després està los Icoris de segona B que ha baixat, que també se suposa que el fiquen aquí, un equip que lleve molts anys a tercera divisió que també és molt fort com el Balaguer, que sempre està estir entre els set primers. Vull dir que és bastant complicat. Si és l'altre grup, quasi podria dir... m'atreviria a dir que sí, perquè la part de Girona ja és més dèbil, sol hi ha un parell d'equips de Barcelona.
No són tan futboleros,
no,
de sala.
No hi ha tant d'això, se tira més cap al futbol, llavors... Mm-hmm. Però bueno, és el grup fort i que per una part també ens va bé perquè el primer any i poder portar futbol sala de qualitat a la zona, a la comarca, pues la veritat és que val la pena fer l'esforç. Ara també ja t'he dit que si les coses surten com en un principi s'han de sortir va bé, pues bueno, ja hem de lluitar per quedar el màxim amunt possible i l'ascens, per què no?
I Santi, amb aquesta planificació de cada temporada que ve, doncs suposo que tu també estaràs amb l'equip?
No.
No, Santi, no?
Sí, no, però... jo en principi no. En principi quasi segurament que no, perquè...
Bueno, ha dit segurament.
No, ja...
També ho va dir en guany, també ho va dir en guany. Sí, per això.
I els últims 5 anys, ja.
Però... Fa molts anys que ho...
Però no, està aquesta vegada, a més, molt, molt difícil que complementar el treball i en els desplaçaments i sobretot el que és el treball i, bueno, i una mica la família que també apreta i també, pues, es, vulguis o no, pues, ja, se fa difícil, ja, a més, estos desplaçaments tan llargs, lo que sí que sempre estirà a disposició de Cristian i dels amics i del club, pues, per si qualsevol cosa que puguin necessitar de mi, pues, intentar pues, ajudar-los a lo que pugui, no?
Bueno, crec que això no quedarà aquí, perquè les cares que feien Rubén i Cristian és de, bueno, ja t'acabarem convencent un altre any més.
No costarà
gaire.
No.
Ell mateix que ho convencís ell sol i faré el que pugui.
No, ja, en principi...
En principi.
Hi ha una... Sí, home, en principi tinc... tinc una decisió presa i serà complicat.
Però seria una llàstima si fos així, no?
Sí, perquè bueno, estem ja acostumats aquí, doncs, els homes aquí a casa nostra que són tan vàlids per les modalitats esportives és que, doncs, o almenys no es perdin, però doncs, que deixin una temporada o dos en stand-by, que a vegades això passa, s'han dit.
Sí, bueno, jo ja saps que de quan en quan me prenc algun descans perquè sempre va bé.
Sempre va bé. Bueno, i a part d'aquesta doncs, novetat que potser que Santi no continuï, ho deixem això entre cometes, què li falta amb aquesta, què li manca amb aquest escó per la temporada que ve, doncs, ja no assolir l'ascens, que doncs, nosaltres des d'aquí doncs, ens agradaria moltíssim, però sí per a, almenys doncs, consolidar la categoria, no?
Sí, bueno, la idea és això, a veure, no li falta gaire, i faltarà a millor un parell de jugadors, un poc que aporta un poc més d'experiència al que és el camp i poca cosa més, vull dir que tampoc no s'ha de fer una reestructuració molt gran de jugadors, de dir no, és que dels 12 que estem ara si se n'han d'anar perquè no són aptes i porten 6 més de qualitat, no, jo penso que en un parell ja donaríem una estabilitat bona a l'equip per estar en la part alta. Ara s'ha de ser molt competitiu i això, doncs, el problema que tenim a Escó, igual que a Mora, doncs, que estem no estem ni a la vora de Tarragona ni a la vora de Lleida, s'ha de desplaçar i, clar, la gent, els jugadors, els hi costa un poquet de fer el pas de dir, vinc a Escó.
Sí, sí. En aquest aspecte teniu l'avantatge de que el pressupost de l'Escó és molt més elevat que cal comparar-se als altres equips, potser no, o què?
A veure, jo no me penso que el... perquè en el cas de Rubén mateix no ha vingut pel pressupost.
Sí, ho comentava per la teva amistat amb tu.
Ha vingut l'amistat, el projecte que també li fa il·lusió, perquè a veure, n'hi ha jugadors que volen jugar al futbol sala sense compromís. Avui vinc a entrenar, demà no vinc a entrenar, jugo el dissabte, però este dissabte no perquè me n'haig d'anar a esquiar. Llavors, el compromís és aquest. I hi ha altres jugadors que ja no pel pressupost o pels calés que se li pogueren donar, té l'ambició de dir, ostres, que jo vull jugar una tercera divisió i vull guanyar i vull mirar de pujar una segona divisió per l'experiència que vull tindre de superar-me a mi mateixa. I clar, doncs això és complicat. Hi ha jugadors doncs, a la millor que tenen eixa ambició però no són aptes per a la categoria, perquè també ens hem de ficar a veure que una tercera divisió és una tercera divisió. A veure, igual que el futbol a la tercera divisió és, doncs, el futbol sala ve a ser molt, molt paregut. Llavors, doncs, clar, és tot bastant complicat, però bueno, se treballarà per mirar de fer un equip bastant competitiu, que la gent estigui molt involucrada en el projecte, penso que és bastant il·lusionant i bueno, poca cosa més. Després, a veure, el pressupost del club pues, no tindrà massa que veure, és més que la gent s'involucro i tingui ganes d'estar. A veure, el pressupost igual podria ser o igual serà en els de fora com en els d'aquí. Vull dir, que la gent estigui involucrada i vulgui participar en una experiència com la que podem tindre enguany.
Bé, comentàvem abans el tema de la Copa Catalunya. El tema de la Copa Catalunya jo crec que és un tema que hem de parlar, perquè abans ho hem repassat una mica així per sobre, però és que estem parlant de que l'Escó va jugar el passat cap de setmana contra un equip que ha aconseguit l'ascens a la divisió de plata, a la segona divisió del futbol nacional espanyol, que és el Bellesport Hospitalet. Crec que vosaltres en vinent jugareu contra el B,
sí,
no?
Sí.
Que estarà a la tercera divisió.
Sí.
Què ens en podeu dir del Bellesport? Us va sorprendre per tot arreu, imagino, no? O què?
Bueno, ho pot explicar Rubén, si vol. Yo, a mi no me va sorprendre.
A mi tampoc, perquè jo pràcticament a tots els jugadors los conocía ya.
Sí.
De haber jugado cuando estaba Martorell y eso, y algunos he concedido de compañeros, y bueno, pues ya sabemos que era un equipo de otro nivel, superior a nosotros, pues hay que ser claros y sinceros. Pero está claro que la primera parte, pues...
No aguanta.
Aguantamos hasta los últimos 20 segundos. Se dio la cara, lo que pasa que al final del partido el ritmo baja. Claro. No estás acostumbrado a llevar ese ritmo de juego. Y cuando ya te matan dos o tres goles, pues también bajas un poquito los brazos y ya no es lo mismo.
A mitja part perdíeu 0-1, no?
Sí, 0-1, pero que... a falta de 20 segundos. ¿No?
Per això que...
Sí, no,
vau donar la cara.
Ja es començava la segona part, vam tindre 3 o 4 ocasions, solen començar, que hem volgut fer el gol, i a millor haver canviat un poc la... Però bueno, és el que diu Rubén.
El único pero, que era el único pero de...
A ver, bueno, al fondo penses que, pues bueno, fent un plantejament com l'havíem preparat, a detrás, ben...
Catenaccio.
Alguna opció la nostra, en jugadors ràpids com tenim a davant, mira de fer, el que passa que, a veure, és complicat. Perquè...
En realitat el resultat és enganyós.
Sí, no, el resultat és enganyós.
Em va sorprendre.
Fue más de los últimos minutos, que es cuando ya nosotros pues ya
no baixen els braços, no?
Ara baja el brazo, ya ves que has perdido, ya también tu ritmo, claro. Ya no estás igual, cansancio, se acumula todo. Si encima que estás cansado, pues ves que ya no tienes posibilidad un 3 con 1-0, pues dices, hostia, a ver si en alguna mete un gol o 2-0, pero cuando ya ves 3-4-0 ya... Era poco y te ya no tienes que dar otra más que
meter. Pues es lo que diem, que veus que es un equip de segona divisió, que entrenen 3-4 dies a la setmana, entrenen los 12 tíos de l'equip, lleven una constància durant tota la temporada, bueno, i és lo que...
Que tenen jugadors de divisió d'honor, de plata...
Jugadors que han estat a grans competicions, vull dir que això es nota, vull dir que nosaltres, a veure, si eren 8ens de final de la Copa Catalunya, la Copa Catalunya no ens oblidem que està l'Andorra, de divisió de plata, està lo Manresa, que és un històric també, lo Pedro Miralles Manresa, que sempre ha estat a segona B, i lo Martorell, lo Marfil Santa Coloma, lo Barcelona, lo Bellesport, l'Escola Pia Sabadell, vull dir que hi ha 15 equips, per quedar per damunt de Nantres és molt millor, o sigui, Nantres en un principi no haguem tu que arribar ni a 8ens, i fer aquest pas i arribar a 8ens, dius, ostres...
Ja és, no? Crec que ara la següent ronda ja entra el Barça i el Marfil Santa Coloma, no? O encara s'espera a les semifinals.
Sembla que és l'Hospitalet ara Manresa, no?
No, l'Escola Pia.
És que això,
Sabadell. Contra el Sabadell, però bueno. Llavors ja sí que en altres mos hagués incrustat, me penso en lo Marfil.
El Marfil Santa Coloma.
No, està mal.
No.
Però bueno.
Aquest ha sigut ja...
Bueno, haurem de mirar a veure com tinc d'amistat amb l'entrenador i ja miraré de dir que baixo per la pretemporada.
La gent a l'escola, el futbol se la respon o no?
Eixa és una de les coses, el hàndicap, que la millor per tercera mos aniria bé. Que la gent pogués acudir al pavelló a donar suport a l'equip, que la veritat és que el dia que van ascendre la tercera de futbol, pues van vindre els jugadors allí, pues a celebrar un poc al final del partit, i bueno, aquests 10 minuts que van estar, pues van donar ales, van
aconseguir
guanyar,
no?
El partit, i quasi van deixar definitiu també l'ascens, depenent de l'altre equip, a veure què feia de l'emposta.
El factor cama a vegades ha d'influir, en aquest cas sí, potser no. L'Escon no, té un problema tant en el futbol sala com en el futbol gran, penso jo, no?
Bueno,
que,
el futbol gran...
Que el tema del públic no acaba de...
No, a veure, el futbol gran sí que hi va gent, el que passa que com el camp és tan gran... I està la pista d'atletisme, pues jo penso que és més fred, és el problema que hi ha. Però el pavelló no, el pavelló és molt coqueto, i vull dir que si que hi ha gent i tal, jo espero que en guany a la tercera divisió pues ja no sol d'Escó, pues d'aquí de Mora o Flix o Ribarrotxa, tot un poc la comarca.
Si haguessis vingut, Cristian,
veure algo distint,
feia uns anys a Mora Nova o aquí a Mora d'Ebre, Santi,
haguessis
flipat.
No, perquè jo vinc de Favara, i a Favara la veritat és que sempre hem tingut molta afició, el pavelló ple, en bombos, en l'afició, acabava els partits que quan arribava a casa la dona me dieve que d'on venia, si venia d'una discoteca o d'on, perquè no tenia ni veu. Llavors, no, bueno, i Rubén a casa també a Plata i d'això, pues se fiqueia un ambient allí que feia goig veure'l. Bueno, jo sé d'entrenadors d'equips rivals i d'àrbits que diuen és que m'encanta vindre a Favara, però sol amb mi enquenyar, que millor quasi hasta te mossen a l'orella, però després quan acaba el partit hi ha bon rotllo en tots i tal, però l'ambient aixe fa futbol sala i... Però bueno, mos hem d'anar a poc i que la gent s'animo a vindre a veure el futbol sala, que a més a partir d'ara la tercera divisió és molt distint, és molt més atractiu, és més divertit veure el futbol sala.
Déu-n'hi-do, no? És que es juga a partir del 7 de l'agost, a partir de l'agost ja, perquè la Lliga comença a l'agost, la tercera divisió. No sé vosaltres si també començava a l'agost.
Al principi, al setembre.
Cisco, tindrem futbol, bueno, futbol de molta qualitat, tercera divisió al primer equip de futbol i tercera divisió l'equip de futbol sala.
I també, doncs, per sort, el Mora d'Ebre també ha pujat a preferent. Moranova i Flix...
Tindrem derbis a la preferent.
Que continuaran, que s'aguantaran la categoria, no està definit encara. I llavors això és bo perquè que es pugui tornar a reviure aquests partits que dies, no hi ha sols, que Moranova i aquí Morel l'any aquell, sentir el pavelló era...
Excepcional.
La veritat és que ha estat uns anys...
O no, perquè se pot tornar a donar...
Crec que era quan estava encara a l'altra federació. Eren uns derbis,
allò era impressionant,
a la Federació de Futbol Sala era allò va ser algo irrepetible.
Sí, sí, allò va ser algo, sí, bueno, suposo, espero que algun dia pugui repetir.
Anar a Europa, eh?
Sí, sí.
Tot això
sí.
Que comporta, sí. Recordo que vam anar a Polònia, bé, coses d'aquestes no sempre es repeteixen.
No, no,
és a dir que, bé.
I jugar semifinals de Copa Catalunya, i perdre per penals.
Això, és veritat.
Sí, sí, sí. Bueno, està bé, que venien els equips de la part de Girona i quedaven parats.
Sí, sí.
Hosti, quin ambient.
El Ripoll, quan va vindre, sí, també, aquí, sí, que...
Que ha estat jugant la Copa d'Europa, el Ripoll.
Sí, 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 ho vaig veure l'altre dia. I algun dels jugadors que va jugar contra, sí,
encara
juga. Lisi Vargas, que està,
sí,
per allí, però no juga, però...
Sí, encara està d'entrenador, sí, sí, d'entrenador, Lisi Vargas.
Sí. Batalletes.
Jo no sé, el Rubén, que ens deia abans, és que la meva edat, jove encara, tens moltes batalles que fer.
Sí, bueno, me queda algo, però...
Perquè futbol sala, què penses?
Sí, no, i per un porter se puede alargar, lo puede hacer, lo que hablamos. De momento aquí estoy a gusto, a ver, siempre nunca voy a decir que no a nada porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero vamos, en principio la idea es continuar, estoy bien, y continuar con el proyecto que tiene Asco y intentar atender, pues, segunda B y si puede ser más, mejor.
Ostres, no li do, eh?
Trepitja fort.
Jo vengo
con esa idea, bueno.
Molt bé, no? És la idea que s'ha de tenir per a... És que clar, estem parlant amb un jugador que és professional del futbol sala, clar, no li pots dir, bueno, la idea és estar a tercera divisió i estar allí. Clar, un equip, un jugador com el Rubén, no? Un porter com el Rubén que ha estat a divisió d'honor, a la primera divisió de futbol sala espanyol, no li diguis que, bueno, que volem jugar per passar l'estona a la tercera divisió.
No.
Imagina que és la idea que també inculca els seus companys de vestuari,
sí,
no?
Sí, no, a veure, tindre un jugador així com Rubén, tan professional, o el tema de Pito mateix, que ha arribat ara, que són jugadors que han jugat a divisions de plata o divisions d'honor, doncs això va bé els entrenaments perquè inculquen un plus d'intensitat que a la millor als altres els costa centrar-se en un entrenament, perquè hi ha gent que l'entrenament, i jo sempre he sentit que com s'entrena se juga. Si entrenes fent lo sanguango, pues se jugues mal. Llavors, si entrenes ficant el peu i fent les coses, pues és com s'ha de fer. I, bueno, i ells te donen el plus un poquet de competitivitat als entrenaments, de dir, ostres, que hi ha hagut algun dia que els he tingut que parar un poquet i dir, ara me relajamos que el dissabte tenim partit i a veure si us farà mal algú. Vull dir que això també, això se mos ha notat després, segons hi ha molts partits al camp, de veure ja els jugadors des d'un principi molt enxufats, i això és bo.
Es queden 5 minuts de programa, m'agradaria també parlar del campus de futbol sala que organitzeu el Cristian i el Rubén, el feu a Salou. Precisament l'altre dia vaig veure una fotografia al Facebook del Rubén Garrido juntament amb Fernandao, que també serà un dels padrins d'aquest campus d'enguany, no?
Sí. Bueno, a veure, Rubén, jo i Carlos Anós, que també és jugador de primera divisió del Rio Renovables, ja fa 5 o 6 anys que fem campus, doncs, bueno, ens va sortir un poc per mediació del Favara quan estava jo allí, de dir, ostres, podíem fer un campus. Bueno, i el fiem en nom del Favara, després al Canyís també ens van demanar i vam anar a fer-lo allí, però bueno, fiem servicis un poc de dir, doncs, els clubs te diuen vine, ficam el nom del club i ens donem un servici que pels xavals una setmaneta doncs, agarren conceptes nous i tal, i doncs bueno, va sortir així, i enguany doncs, el Playas de Salou doncs, també ens va sabia del tema este i va dir, escolta, i com ho teniu per vindre per allí? Dic, bueno, per nosaltres no hi ha cap problema, vull dir, és una cosa que ens agrada, estan els xavals, pues, la veritat és que tu passes molt bé i és el que dius, pues, l'experiència d'ells com a professional i a la millor pues, meva com a entrenador de donar-los uns conceptes nous que a la millor durant tota la temporada no els tenen o algo, pues, sempre va bé i fas convivència entre ells mateixos perquè és durant tot el dia. Vull dir que és un d'això i bueno, i allà a Salou pues, vam parlar amb Fernandao, Rubén, com lo coneix, va dir, escolta, com ho tens per vindre algun dia per allí baix? I Fernandao pues, encantat perquè també li agrada este tema dels campus i tal, i bueno, ha sortit així, vull dir que ara a veure com van les inscripcions i bueno, sí que te puc dir que també n'hi fem una al Canyís, n'hi fem una a CASP i bueno, sí.
Estarem entretinguts aquest estiu,
sí, sí, bueno, és una manera de passar l'estiu sense desvincular del futbol sala,
sí.
I llavors, bueno, si volen a algun club que vulgui que li preparem campus, estem oberts, vull dir que estem oberts a això de plantejar-ho i fer-ho, vull dir que no hi ha cap inconvenient.
És que volia comentar aquest tema de que amb el boom que tenim en aquests moments, amb l'ascens de l'Escó, del Móra d'Ebre, que es puguin mantindre Móra Nova i Flix, un campus aquí no se n'ha fet mai cap i possiblement també seria un moment oportú amb aquests dos noms que estàs comentant de que la joventut digués, ostres...
Que a més puja molt bé, la joventut del futbol sala aquí a casa nostra, ho estan demostrant, ho estan demostrant també les categories que estan tenint. Per exemple, veus, tenim el Móra Nova a la final de la Copa Tarragona, també vam tindre
a la final els cadets.
Els cadets, que també estan, bueno, la van perdre.
La van perdre 6-1 contra
el Nàstic, però també van estar a la final i crec que els xiquets petits també estan bé, doncs, per tant és un bon moment per acabar-los de potenciar una mica més, no?
A veure, jo dic que les experiències que tenim durant tots aquests 5 anys que han fet campus, els nens m'ho repeteixen tots els anys perquè estan molt contents, els pares també, però els nens, o sea, se queden bastant... a part de les coses que es fas, que paneix moltes són perquè són adaptades de lo que és elit de futbol sala ficami als nens en jocs i tal, i després se queden un poquet paralitzats les experiències que es pot contar Rubén o Carlos com a la primera divisió o Fernandau en este cas, pues, bueno, lo que és la vida rutinària d'un jugador professional. Els nens quan us diu que Rubén o Carlos o Fernandau viuen d'això jugant al futbol sala, a veure, qui de petit no ha dit, jo vull ser futbolista, a vivir tropa. Pues és això, vull dir
que potser no és el mateix el futbol sala que el futbol, no? No es pot viure també de la mateixa manera, o què?
Viure la... Bueno, no, perquè, a veure...
Això de 12 milions d'euros per temporada, és això, com que no, no?
De moment encara no, però bueno. No, però bueno, és distint, a veure, ja no viure bé, perquè els nens no pensen en guanyar 1 milió d'euros, que no saben el que és. O sigui, al nen li dius, no, és que tu t'aixeques de matí i la primera feina que has de fer és després d'esmorzar anar a entrenar.
Hombre, a mí eso fue lo primero que me llamó. Yo la vez que más dije, hostia, esto me gusta, quiero hacerlo, fue cuando fui con la selección de Aragón y luego la selección española, y el decir, hostia, pues en vez de estar en el colegio o estar trabajando, me levanto a las 8, me voy a desayunar, entreno, por la tarde juego, hostia, esto me gusta.
Pero hay que decir que a los chavales también les inculcamos los estudios. Sí, o sea, los estudios tienen que ser lo primero. O sea,
claro, yo estuve una semana de vacaciones ahí, con amigos, todo el día sin padres en casa, hostia.
La semana de concentración, pero durante el año hay que sacrificarse
ya
un poco.
Estudia,
primero los estudios, sobre todo, pero bueno, es, ya te digo, la experiencia de chavals es molt, molt válida. Bueno, ya sense voler hem fet un poc de publicitat, senyor,
sí,
si el club, qualsevol club vol que
a partir d'aquí ja
parlem, vosaltres teniu el meu telèfon.
Molt bé. Bé, doncs, hem d'anar acabant.
Sí, jo no sé si tenim alguna notícia també respecte al futbol, alguna coseta, però...
Mira, ja que parlem de Copa Catalunya, també cal dir que, bé, en el futbol també, bueno, fa un parell de setmanes la va jugar el Barça i l'Espanyol a Lleida, la final de la Copa Catalunya, doncs ja aquesta setmana torna a arrencar. Recordem que es classifiquen tots els campions de grup de totes les categories, des de primera fins a quarta catalana. El Perelló s'ha classificat, el cas és que el Perelló ha renunciat a disputar-la, i el Corbera d'Ebre, com a campió de quarta catalana, també hi serà. El Corbera d'Ebre juga contra el Josep Maria aquest diumenge a les 5, que el Josep Maria està campió del grup 6 de la zona catalana. Per tant, tenim un bon emparellament ja de Copa Catalunya. Recordem que és a partit únic, que es juga al municipal de Corbera, sempre al camp del rival més dèbil. I a veure què passa en aquesta primera fase de la Copa Catalunya.
I el tema de l'ascens de l'Olímpic de juvenil a la preferent, com ho tenim?
Ho tenim per a la propera setmana, ho tenim aparcat fins a la propera setmana. Crec que el comitè de competició resoldrà el cas el de cara al dimarts i veurem si finalment puja l'Olímpic, l'Olímpic ha aconseguit l'ascens al camp, o serà l'Alcanar qui ho aconseguirà als despatxos. Veurem què passa al final.
Doncs a veure si també la propera setmana podem parlar de notícies...
De cara al dimarts, dimecres, per tant ho hauríem de comentar de cara al divendres.
Doncs bueno, així serà.
Sí, senyor. Bueno, Cisco, que ha estat un plaer i fins el proper dilluns.
Sí, els dilluns ens retrobarem per anar seguint amb aquest resum de acomiadament de temporada, i per avui nosaltres ha estat un veritable plaer poder comptar amb els representants del futbol sala Escó.
Cristian?
No, dir que bueno, demà me penso que estem nominats a un premi a Tortosa, me penso.
A tots els gols,
A tots els gols, me penso que sí. No sé si tenim premi o no, però bueno.
Segur que sí.
Estem nominats, però, vull dir que... Al futbol sala.
Molt bé.
Nosaltres un any vam rebre un premi com a millor programa esportiu de les Terres de l'Ebre, el de dins l'estadi, eh? Fa un parell d'anys vam rebre...
Sempre és important un reconeixement.
Jo lo seguisco quan puc un poc i la veritat és que sí, que sí.
Molt bé, doncs Santi Llorenç, com sempre és un plaer tindre per aquí la ràdio, un gran especialista en futbol sala que el tenim de tant en tant aquí a la ràdio, per tant un plaer.
Molt bé.
I a veure si canvies d'opinió, que això no pot ser.
No, però col·laborar amb altres ja saps que sempre, això sempre.
Exacte. Molt bé. Rubén Garrido, ha estat un plaer també tenir un jugador com tu aquí amb nosaltres que ens expliqui la seva visió del món del futbol sala a casa nostra, i enhorabona, repeteixo altre cop per la sense categoria i clar que sí, a seguir lluitant i a seguir somiant per a tant de bo poguéssim tindre les coses una bé. I tant que sí.
Muchas gracias, el placer ha sido mío y cuando queráis estoy disponible para volver a venir otra vez, que me lo he pasado muy bien.
Molt bé, moltes gràcies. I Cristian Canceller, entrenador del Futbol Club Bascó del Futbol Sala, moltíssimes gràcies també per estar aquí nosaltres. Enhorabona, repeteixo altre cop per a temporada realitzada i molta sort.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres i ara a veure si la pròxima pot ser com a campions de la Copa de Tarragona.
Clar que sí. Adéu, que vagi bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Cadena SER, número 1 en esport.
Bé, doncs un munt de cracs que hem tingut avui a la graderia. Nosaltres seguim avançant, encara ens queda una mica més de material en aquesta recta final. Ens queden 20 minutets aproximadament de programa. Seguim avançant amb més música.
Esport.
Bé, doncs, i seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. Hem de parlar de la Premier amb la nostra companya, la Eva Prieto. Eva, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos un tema preparado para hoy, que es el tema de Cristiano Ronaldo. Atención a Cristiano Ronaldo. Enseguida vamos a hablar de ello. Antes, las noticias que nos deja de momento esta semana la Premier League. ¿Qué tenemos de novedad en cuanto a esta semana la Premier, Eva?
Bueno, pues la contratación de Roberto Martínez por el Everton, después de varias semanas especulándose con el nombre del técnico español como sustituto de David Moyes, por fin se ha confirmado la contratación del español y será entrenador del primer equipo para las cuatro próximas temporadas, después de esa brillante etapa con el Wigan, que hay que recordar que esta temporada ha ganado la Copa de Inglaterra, el título más importante de la historia de Wigan. Y bueno, pues el nuevo entrenador del Everton ha dicho que el objetivo del club debe ser entrar en la Champions, que no va a ocurrir la próxima temporada, pero que es el objetivo para el futuro. Y también ha señalado que el presidente pues no le ha puesto presión en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora habrá que esperar también para saber cuáles serán sus primeros fichajes, porque al igual que David Moyes se quiere llevar al Manchester United a Baines o a Fellaini, es probable que Roberto quiera contar con alguno de los jugadores con los que ha estado estos últimos años, que por ejemplo, pues Jordi Gómez, que ha sido muy importante para él, ¿no?
Es decir, que bueno, siempre acostumbra a ocurrir, ¿no? Acostumbra a ocurrir esto de que los técnicos se llevan a algunos jugadores de sus ex-equipos. Vamos a ver qué jugadores se lleva del Wigan, un Wigan que, bueno, va a jugar en la próxima temporada en la Championship. ¿Qué más cosas, Eva?
Bueno, pues vamos con los ingresos de la Premier League. Según la última edición del estudio Annual Review of Football Finance, realizado por Deloitte, la Premier League inglesa refuerza su posición como la competición que más ingresos genera. Son 2.900 millones de euros, es un 16% más que en la pasada edición, y le sigue la Bundesliga alemana, que generó unos ingresos de 1.900 millones de euros, y en tercer lugar está la Liga Española, que se consolida como la tercera competición que más ingresos genera en el fútbol europeo, con 1.800 millones de euros ingresados, un 3% más que en la pasada edición, y con el Real Madrid-Barcelona representando el 56% de la facturación total. Hay que decir que la diferencia entre la Premier y la Bundesliga, que es la segunda, es casi el doble.
Sí, sí, se demuestra en esas cifras que nos estás comentando, Eva, que en el fútbol de momento, al menos en los ingresos, no aparece la crisis. En los clubes,
sobre todo en Inglaterra.
Sí, en los clubes es otra cosa, ¿no? Excepto sí. Barça y Madrid, los demás.
Bueno, aquí, claro, es que en España ya sabemos cómo están las cosas y lo mal que se está gestionando todo esto, pero Inglaterra no tiene nada que ver. Prueba de ello es el Rangers, Eduard.
¿Perdona?
Que prueba de la buena gestión es el Rangers, por ejemplo, el Rangers escocés.
Sí.
Porque este año, además creo que no lo hemos comentado aquí, pues este año por fin ha liquidado todas sus deudas, o sea, en apenas 9 meses. Salieron a bolsa y ahora mismo el club de Escocia está valorado en 60 millones de euros.
Vaya.
No solo ha liquidado las deudas, sino que se ha revalorizado, ¿no?
Recordamos que el Rangers, por sus deudas económicas, bajó a la tercera división de Escocia. ¿Es así, no?
Sí, sí, bajó a la última categoría. Fueron el resto de equipos escoceses los que le condenaron porque tenía una deuda con la hacienda inglesa de 27 millones de euros. Y no tuvieron piedad ahí con el equipo. El Rangers pidió continuar en la máxima competición y le dijeron que no.
Un Rangers que, bueno, sin duda es uno de los equipos históricos de Escocia y también de Europa. Bueno, más cosas, Eva. Vamos al tema Cristiano, si te parece, que esto va a dar para mucho. El tema Cristiano va a ser sin duda una de las noticias, ¿no? del verano, de estos que duran hasta el final del mercado de verano. Bueno, el tema Cristiano se especula estos días con que parece ser que no quiere renovar con el Real Madrid, que aparece la figura del PSG, que le está ofreciendo unas cifras mareantes en cuanto a dinero que puede cobrar en el equipo parisino. Creo que se habla de unos 40-50 millones de euros solo como prima para el jugador para que se venga al PSG. O sea, estamos hablando de 40-50 millones solo de extra, o sea, para que el jugador fiche por el PSG. Este dinero va para el jugador, además de 20 millones de euros por cada una de las temporadas que fiche. No sé, me parece que se está hablando pues de 4 o 5 temporadas, pues bueno, pues haz las cuentas. El PSG está mareando con esas cifras al Real Madrid de Cristiano, bueno, al Cristiano Ronaldo, pero parece ser que hay otro protagonista que en Inglaterra se especula que puede hacerse realidad este mismo verano. Puede ser, sí. Hay una oferta, o al menos va a presentarla el United por Cristiano Ronaldo. Explícanos, Eva.
A ver, digamos que en Inglaterra el equipo que está en la pole para hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo es el Manchester United, que apuesta por su vuelta, y algo que en mi modesta opinión no es tan descabellado como mucha gente pueda pensar. Vamos a ver, el Real Madrid dice que las negociaciones con el portugués van por buen camino, pero lo cierto es que Ronaldo sigue dando largas al club blanco. Y el United pues sería como volver a casa para Cristiano Ronaldo. El club ofrecería 75 millones de euros más un jugador que, según se comenta en Inglaterra, puede ser Chicharito. Y bueno, existen factores como la confidencialidad que existe en la entidad de Manchester en cuanto a la prensa, la forma de trabajar. Son factores que no tienen el Real Madrid. Y Ronaldo ha admitido que esta ha sido una temporada muy larga, de mucho desgaste. Y yo creo que finalmente no va a renovar con el Real Madrid, porque por lo dicho, porque creo que ahora mismo en el club blanco no tiene unas condiciones que a nivel simbólico a Cristiano le parezcan suficientes. Hablo de cantidades económicas, es decir, Cristiano está entre los mejores jugadores del mundo y para él digamos que es insuficiente cobrar lo mismo que está cobrando Kaká. No es porque Cristiano pida más dinero, sino porque es a nivel simbólico. Sí, pero no sé si me explico, es a nivel si está entre los mejores jugadores del mundo, eso el club blanco también tiene que demostrarlo de alguna forma, ¿no?
Él quizá quiere un poco como lo que hay en el Barça, ¿no? El eslabón este salarial, que Messi está en el primero, único. Exacto. Allí, y después la resta pues le van siguiendo con otros salarios un poco menos, ¿no?
Efectivamente, sí. Y entonces, bueno, pues sí, en Inglaterra creen que va a volver, estarían, claro, encantados con la vuelta de la estrella, de la exestrella de los Red Devils.
Sí.
Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. El United tiene pensado hacer esta oferta y en los próximos días, en las próximas semanas, sabremos qué pasa finalmente, pero lo cierto, la noticia es que Cristiano ahora mismo está dando largas al Real Madrid para no continuar con las negociaciones de la renovación. Y eso yo creo que es lo más importante de este asunto.
Por cierto, ya que hablas del United, me gusta la equipación de esta próxima temporada, ¿eh?
Pues fíjate que yo todavía no la he visto.
¿No la has visto? Pues...
Todavía no la he visto, ¿no?
Está bien, es así muy retro, con el cuello así elevado como lo llevaba Eric Cantona.
¿Sí?
Está muy bien, sí, está bien. Es un poco retro, sí, es un poco retro y está bien con cuello y todo, con botones en la parte...
¿Sí?
Sí. Fíjate,
pues
ya verás.
Mira.
Seguro que la...
Me gustan esos nuevos estilismos en Inglaterra.
Seguro que la vas a ver por internet y ya me contarás. ¿Qué tenemos más para esta jornada? ¿Alguna cosa más, alguna noticia más que quieras comentarnos, Eva?
Pues sí, hay más noticias. Los equipos de la Premier están revolucionando el mercado de fichajes. Esta semana se ha confirmado el de Jesús Navas por el Manchester City por 21 millones de euros.
Sí.
También el acuerdo entre Celta y Liverpool para el traspaso de Iago Aspas. Los célticos recibirán una cifra que oscilará entre los 8 millones y medio y los 9 de euros, según variables. Y otra noticia sobre Liverpool es que el Bayern de Múnich ofrece a Robben a cambio de Luis Suárez. Según el diario The Sun, Pep Guardiola quiere contar con el delantero uruguayo porque es una pieza clave dentro de la nueva estructura que planea imponer en el Bayern de Múnich y a cambio, pues, digamos que venderían a Robben.
Se están yendo bastantes jugadores españoles, no es una novedad de este año, sino que ya hace años que se están marchando hacia la liga inglesa. La aventura inglesa les atrae muchísimo y sobre todo la forma de vivir el fútbol allí, ¿no?
Efectivamente, sí. Ahora mismo creo que con la incorporación de Jesús Navas y Iago Aspas, creo que son 30 españoles que hay ahora mismo en Inglaterra. La verdad es que es una cifra bastante importante. Y sí, es cierto que es otra forma de vivir el fútbol, el respeto del aficionado, esos estadios siempre repletos de gente, aunque sea en invierno con unas temperaturas bajo cero, es otra historia completamente distinta y yo creo que sí, que es una liga que atrae mucho, sobre todo también por ese fútbol rápido, directo, de ida y vuelta, ¿no? Y que siempre merece la pena vivirlo, ¿no?
¿Las entradas en Inglaterra son más asequibles o no?
Sí, de hecho yo cuando alguna vez he tenido que acudir a algún estadio y no he tenido el pase de prensa,
sí.
Directamente he ido a taquilla en el último momento y recuerdo, te puedo poner ejemplos, pues yo que sé, como un Newcastle-Chelsea o casos así, y he conseguido entradas en el último momento y siempre por unas 13-14 libras, que son pues 16-17 euros.
Oh.
Sí, sí, efectivamente, es que no tiene nada que ver, ¿no? Es una liga que piensa muchísimo en el aficionado. Y yo creo que eso se nota en todos los aspectos, tanto en los acondicionamientos de los estadios, como en el precio de las entradas, como en los derechos televisivos, que se emiten pues prácticamente 5 o 6 partidos en televisión cada fin de semana. Está todo pensado para para el aficionado. Como por ejemplo también pues lo que es en Navidad, que todo el mundo lo sabe, el Boxing Day, los partidos del día 1 y del día 2 de enero. La verdad es que es otro tipo de gestión muy diferente, ¿no?
Sí, otra cultura futbolística en Inglaterra, que sin duda es otro tema para hablar quizá otro día. Eva, para terminar, ¿tenemos alguna información más?
No, de momento esto ha sido todo esta semana y la próxima semana seguro que comentaremos algunos fichajes más que parece que también están ahí cerca de llegar a producirse.
Perfecto, pues lo dejamos aquí. Como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta la semana que viene.
Cadena SER, número 1 en esport.
I després de parlar de la Premier, nosaltres seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, recta final ja. Avui hem de començar a parlar d'aquesta història, de la increïble història, més ben dit, del tiki-taka, la increïble història de la selecció espanyola de futbol. Ho va dir Vicente del Bosque, com a, ho va definir així, no? Com a màgica. Va ser una selecció, i és de moment una selecció màgica. Es referia al somni complet de veure a Espanya campionat d'un mundial de futbol, i ho va ser. Però es va tractar d'un truc continuat que va començar el 2008 i va allargar els seus efectes, de moment fins al 2012. Cap selecció en la història ha aconseguit enllaçar 3 grans títols consecutius i ho ha aconseguit una generació de jugadors irrepetible que van descobrir el secret des del primer dia, el domini de la pilota. La selecció espanyola va entendre la possessió com un bé comú per al grup. Luis Aragonés va aconseguir la fúria com un leitmotiv del joc i la va dotar del sentit que demanava la idiosincràsia dels seus futbolístics. Va ser en l'Eurocopa del 2008 quan Espanya va trobar un estil triomfador. Precisió extraordinària en la seva passada, amb una velocitat molt bona i amb gol. Això és el que exigeix i el que s'erigeix com una gran selecció, assegurava el tècnic. Entrenar aquest equip és una feina agraïda. A més, ho diuen els números. Luis Aragonés la va dirigir en 59 partits amb un percentatge de victòries del 70%. Vicente del Bosque ha aconseguit el 81% amb 61 partits. Tot un rècord. Xavi Hernández, el migcampista del Barça, és qui possiblement millor reuneix en les seues qualitats la manera de fer d'aquesta selecció espanyola. Ho diuen els seus dos últims seleccionadors, a més. La increïble història del tiki-taka va començar a forjar en els quarts de final de l'Eurocopa del 2008 davant Itàlia. Aquella victòria en els penals va permetre treure's de sobre el lastre de la maledicció dels quarts de final. Després van desaparèixer tots els tòpics del desastre nacional amb el gol de Torres davant Alemanya en la final de Viena. El Mundial de Sud-àfrica va ser el primer al que Espanya va acudir amb opcions al títol fonamentades en una realitat constatable. Va sortir de la cita reconeguda com amb l'or que embolica els somnis dels qui alcen aquella copa Jules Rimet. La glòria, el camí va començar amb una derrota davant Suïssa, que va despertar el catastrofisme patriòtic. Va seguir, però, l'agònica via de les victòries per la mínima. Va trobar el cim, això sí, la selecció espanyola en l'exhibició davant Alemanya en semifinals. I es va elevar en l'eternitat amb un gol d'Andrés Iniesta al minut 116 de la pròrroga de la final, davant un gran partidàs davant d'Holanda i que tots recordem.
Puyol, sacando por el costado para Nava. Vamos, Jesucito. Se marcha a velocidad, le persiguen.
Van a por él.
Hombre, le van a dar seguro. Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas, sí, es buena. Sí, viene, mira, para Iniesta. Torres. Ya no. Está delantero centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡4 minutos somos campeones del mundo! ¡Frotó la lámpara!
¡Salió el genio! ¡Andrés Iniesta! ¡España 1, Holanda 0! ¡Gol de España! ¡Gol de Iniesta! ¡España 1, Holanda 0! ¡Cómo se vive ahí, Sara!
Pues increíble.
La pell de gallina, escoltar altre cop aquell gol màgic d'Andrés Iniesta. Una triple corona que semblava una quimera. En l'Eurocopa del 2012 hi havia absències significatives, com les de Puyol o Villa. Semblava que hi faltava una manca de gol, que dava per mesurar l'impacte real del reequilibri d'un vestuari que, a més, havia estat amenaçat mesos abans per una fallida emocional entre els jugadors del Real Madrid i el Barça. El cos psicològic d'una premsa exigent, vigilant i bressolada en l'èxit, a més també de la influència que va tenir José Mourinho, no van servir per a res. Espanya va culminar l'obra mestra de jugar sense davanters en la final davant Itàlia, 4-0. Va ser en la nit en la qual tothom va coincidir en donar-li les gràcies. Tota una selecció que encara no és llegenda, perquè de ben segur que encara ens ha de donar més alegries. Per al dia de demà, convertir-se, això sí, en la millor selecció de la història.
Cadena Ser, número 1 en esport.
I amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a les 10 a dins l'estadi repassarem tot el que ha donat de si aquesta temporada. Resum de la temporada amb la veu de tots els protagonistes. No s'ho perdin aquesta nit a les 10. Ara els deixem amb el programa Sèptimus amb Francisco Román. Gràcies com sempre per la seva companyia. El diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Que vagi bé, que acabin de passar un bon cap de setmana. Adeu. Fotografías por las esquinas.